Doctor Tomàs Pérez Porcuna, benvingut a Cugat Mèdia.
Bon dia.
Mutua Terrassa està treballant en una prova pilot de comparació entre els tests d'antígens i els PCR. En què consisteix aquesta prova pilot, doctor?
Doncs el que intentem comprovar és com funcionen els tests que apliquem nous en el sistema sanitari, o sigui, els TAR, aquests tests d'antígens ràpids, de detecció d'antígens ràpids. Són uns tests que s'han introduït ara en el sistema sanitari i nosaltres el que intentem veure és que en condicions reals com aquests funcionen en funció, en comparant-los amb el test que fèiem, el millor test que tenim actualment que funciona, que és la PCR. Llavors, simplement el que fem és això, és agafar mostres per fer PCR i mostres per fer l'antigen ràpid i mirem si els resultats casen, si tenen la mateixa sensibilitat o si la capacitat de diagnosticar positius, si no, i en quines condicions funcionen bé i en quines no. És això.
Llavors, l'objectiu final d'aquesta prova pilot seria intentar no haver de fer tantes PCR per fer més tests d'antígens?
L'objectiu final és saber si els antígens funcionen tan bé com la PCR i si no funcionen tan bé, que sapiguem en quines condicions no funcionen tan bé per poder justament ajustar les indicacions correctes del test d'antígen. I li posaré un exemple. Pot ser que el test funcioni. De fet, ja sabem que a partir del sisè dia de símptomes, que et trobes malament, el test d'antígen no funciona bé. Pues intentar aclarir si el primer i segon dia també funciona bé o si les persones, o si ens serveix per avaluar persones que han estat en contacte o no. És aquestes les indicacions que intentem esbrinar específicament. Veure si en els dies d'evolució de la simptomatologia funciona tots els dies igual o ha de ser gent que ja porti unes quantes hores d'evolució. I l'altre és esbrinar si en persones que han tingut contacte també ens serveix tan bé com la PCR o no.
Va. I perquè la gent que ens escolta, a vegades crec que amb tanta informació potser tenim una mica com sí, d'embolic. El PCR està com molt clar, no? Ho hem vist moltes vegades a la televisió, és el que et posen un frotis al nas, a la boca, és el que hem vist repetitivament.
Exacte.
El test d'antígens, en què consistiria i quines diferències hi ha a l'hora de fer-ho?
Molt bé, doncs la mostra que necessitem és exactament la mateixa, és la nasofaringe. No caldria fer de gol, caldria només agafar mostra de nasofaringe, que és aquell palet que posem més fins al final. Però amb aquest estudi també estem veient, si no cal posar el palet tan fins al final, diguéssim, podem quedar al nas, ¿vale? Que sigui una prova menys agressiva, ¿vale? Que sigui més fàcil, que és més fàcil de recollir i que el que fa és que la persona també senti una sessió menys incòmoda. Ho estem avaluant de provar-ho o fer-ho amb saliva, a veure si funciona també en una mostra encara més simple, que seria simplement haver d'esputar i recollir aquesta mostra. Bàsicament, tot és intentar buscar coses que facilitin, o sigui, que ens mantinguin raonablement les capacitats diagnòstiques i ens facilitin la recollida de mostres, tant als professionals sanitaris com a les persones que estem avaluant.
Val. I llavors, l'altre test que també hem vist, que és una punxada, que poses una gota de sang amb una barreta blanca, aquest test, perquè la gent ho entengui, és el serològic?
Sí, aquest és el test serològic. Tot allò que mirem amb sang, normalment el que fa és mirar les nostres defenses. Així, o sigui, a la PCR i els tests ràpids el que fan és intentar identificar el virus, trobar el virus. I el que nosaltres mirem, quan mirem en sang, el que estem és tastant, veure si les nostres defenses reconeixen, o si tenim defenses contra el virus. És mirar la nostra resposta. Per tant, sempre que fem un test serològic, o sigui aquests de la goteta de sang, el que estem mirant és si hem passat la malaltia. Això no ens serveixen per diagnosticar la malaltia en el moment, sinó que només ens estan informant de si ja vam passar la malaltia.
Val. En cap moment et diria, llavors, si tens un nombre elevat de virus o el que vostès analitzin per saber si en aquell moment cal una PCR per confirmar si en aquell moment hi ha una malaltia.
Amb els tests serològics la indicació és avaluar si s'ha passat la malaltia. I a més, amb els tests serològics ràpids no és difícil precisar si s'ha passat fa poc o si s'ha passat fa molt. Diguéssim, l'únic que ens diu és com el que diem una cicatriu immunològica, és dir, l'hem passat, no l'hem passat. Ja està. Inclús no podem dir si l'hem passat fa poc o inclús estem acabant de passar, per dir-ho així, perquè aquests tests serològics donar accés d'informació, però hem d'entendre que les nostres defenses, comencen, els anticossos que detecten aquests tests serològics comencen a positivitzar-se cap al 6è-7è dia de l'evolució clínica, amb la qual cosa també al final de procés podrien ser positius també, però ja estarem al final de procés. Mai ens serveixen com un diagnòstic inicial.
Perfecte. I el recorregut de la prova pilot, quin seria ara? No sé quan han començat, quin és el camí a recórrer per acabar de també poder tenir una conclusió final?
Doncs, mire, com tots els estudis, nosaltres la recollida de dades aquí a Sant Cugat ja s'ha acabat, i participen dos centres més de Terrassa, també, i que estem esperant les dades d'aquests centres. I llavors, una vegada tinguem totes les dades, que serà en molt breu plaç, serà demà o demà passat, fem una anàlisi que ja tenim estructurat, diguéssim, i en aquest moment, aquest com és un estudi, a més que compta amb el suport del Departament de Salut, diguéssim, el que fem és entregar els resultats a les autoritats perquè siguin coneixedors de les conclusions, en el que intentarem això, com cantava, avaluar en quines situacions i en quines indicacions funciona millor o pitjor i quines serien les recomanacions per fer-lo servir. En situació de real, que estem treballant amb persones reals, en casos reals, per poder-ho aplicar amb la realitat. No són dades de laboratori, no estem fent mostres que estaven congelades, no, estem treballant amb gent i per això també hem d'agrair tant la col·laboració ciutadana, la participació, perquè això el que ens diu és com funcionen les coses realment, no? I llavors, una vegada tenim aquestes dades, que les tindrem durant aquesta setmana segur, analitzem, entreguem a les autoritats i discutim, evidentment, els resultats amb elles i també, en el mateix temps, fem la publicació científica perquè d'aquestes dades se'n pugui aprofitar no només la nostra comunitat, diguéssim, sinó totes les persones arreu del món que els hi pugui interessar.
Val. Digui.
No. Sempre hem de dir que els estudis científics, encara que la mostra que hem recollit és gran i és de molt bona qualitat, perquè la veritat és que ja les dades són bones i s'ha recollit molt bé la informació, sempre s'han de poder reproduir en altres llocs. Vull dir, les nostres conclusions penso que la podran tenir molta força, però sempre la ciència veuran que és important que altres equips, altres llocs, repliquin les nostres conclusions per acabar-les de confirmar. I això en qualsevol estudi científic ens indica que és una marca de qualitat, sempre que es pugui reproduir en altres llocs. Bueno, és només una nota al marge.
Sí, em parlava de que ha participat un centre de Sant Cugat, dos de Terrassa. Amb quina mostra treballen de ciutadania?
Doncs estarem parlant que estarem treballant amb unes 700 persones.
Vale. El centre de Sant Cugat, entenc que és un dels CAP d'aquí a Sant Cugat.
Sí, és el CAP de Sant Cugat. Sí, el CAP de Sant Cugat és on s'atenen les urgències respiratòries del CAP de Sant Cugat.
Val, perfecte.
I hem centralitzat tota la recollida aquí. Sí, i de fet és la predominància de mostres. O sigui que no, en aquest sentit, jo penso que amb aquestes circumstàncies sempre s'ha d'agrair molt la generositat, o sigui, de la gent, d'en participar i del professional en facilitar, perquè això sempre dona una miqueta més de feina, no hem d'enganyar, i els equips estan molt sobrecarregats, però de la importància d'aquests tipus d'estudi, que són simples i que al final generen més d'incòmode una miqueta més de feina, però aporten una informació valuosíssima per l'aplicabilitat dels tests realment el que estem fent i que el que estem fent ho estem fent bé, i que les eines que tenim les apliquem com les hem d'aplicar, i les apliquem amb les millors circumstàncies i que no es puguin portar a situacions d'equip, no? O sigui, penseu que ara estem en un moment molt important, si em puc esplaiar un momentet.
I tant.
En el que nosaltres ara teníem unes ulleres, o sigui, nosaltres estàvem mirant el Covid amb unes ulleres, que és el PCR, ¿vale? És com diem, teníem unes ulleres molt especials que ens permetien detectar el Covid amb molta sensibilitat. A vegades, potser i tot, massa, perquè detectem tan poca quantitat de Covid que a vegades, podria dur l'equívoc. Però que són unes ulleres fenomenals. I ara hem canviat l'instrument i estem mirant el Covid, o estem intentant detectar el Covid, amb unes ulleres diferents, que segurament tenen unes característiques diferents i possiblement facin que no ho veiem tan bé o no ho veiem amb tanta precisió, però potser s'adapten més a la nostra realitat o a el que necessitem, perquè són més ràpides, perquè ens donen la informació ipso facto, perquè segur, a lo millor poden, alguns estudis indiquen que podrien representar millor la capacitat de transmissió de les persones, que això seria un altre tema a discutir, no? Però la qüestió és que estem canviant d'instrument, i quan canviem d'instrument de medició, quan estem mirant la realitat amb unes altres ulleres, hem de saber ben bé què estem veient. I per això és molt important comparar-ho amb l'anterior, per determinar on estan les diferències i veure quines són les fortaleses i les debilitats d'aquesta nova manera de mesurar la realitat. No sé si m'explico.
I tant. Vostè, com a professional, i amb aquest coronavirus davant nostre, creu que la manera ara per ara de controlar-ho fins no tenir una vacuna és fer tests massius?
Aquesta és una pregunta bona i una resposta molt complexa. El que sí que la clau de qualsevol, de la resposta, de qualsevol no, però en aquesta situació creiem que la clau a la resposta a la pandèmia, per controlar-ho, és poder fer molts tests a qualsevol persona que es trobi malament, que tingui un símptoma compatible, i que també puguem fer test a les persones que han estat en contacte amb una persona malalta. I això són els dos pilars, d'acord? O sigui, tastar persones que es troben amb símptomes compatibles, tastar-los molt ràpid per identificar-los i que no puguin contagiar i per poder-los donar el tractament necessari, i aquelles persones que han estat en contacte, que els puguem fer també el test les vegades que calgui, però sobretot que puguem tastar-los per identificar de seguida si han emmalaltit, vale? Per també poder-los controlar que no ho contagin altres persones. I, evidentment, també per ajudar-los que es trobin bé i tenir cura d'ells. Totes les altres estratègies, i aquests són els dos pilars de la resposta, totes les altres estratègies són accessòries. I les que hem de protegir són aquestes dues. Si, a més, es poden fer tests massius i mirar a tothom, això és fenomenal, però és accessori. El que sempre hem de protegir, el nostre cor de resposta, és testatge de persones que es troben malament i testatge de les persones que han estat en contacte amb malalts. Els tests massius van a buscar el que en diem pacients asimptomàtics, ¿vale? Pacients que poden estar contaminant a la població d'una manera que inaparent, que no ens donem compte, es troben bé i estan contagiant. Però que això és pescar a l'oceà, no? O sigui, vull dir, és el rendiment d'aquestes estratègies, que poden ser molt importants, hem de tenir en compte que és molt difícil trobar gent asimptomàtica. Sempre els percentatges de positius que trobarem seran baixets. Tenen la seva importància, sí, i són útils, sí, però sempre que tinguem cobertes les dues altres necessitats molt clarament.
Ara per ara estan coberts, sí, s'ha explicat molt clarament. Ara per ara entenc que llavors els dos pilars estan coberts.
Sí, jo crec que raonablement els tenim coberts. Ara hem de veure que les eines que fem servir, que per això fem aquest tipus d'avaluacions, són les adequades per cobrir aquestes dues necessitats. Però jo crec que a Sant Cugat podem afirmar amb rotunditat que sí, que això està cobert. Que no tenim, en aquest sentit no tenim problema. Però que no ens hem de descuidar de quins són els objectius. Jo crec que a Sant Cugat això es compleix perfectament. Inclús m'arribaria a dir que tot el Vallès Occidental. No desconec realitats d'altres regions, però nosaltres en aquest sentit crec que estem coberts i penso que no, però que penso que no ens hem de descuidar. Que l'important és que encara la gent, si ha tingut contacte, fàcil, perquè a mesura que ha anat passant l'epidèmia i que van passant els mesos, el desgast a la població i en els professionals pot fer-nos oblidar de les coses que són més importants. I a vegades doncs, ens podem començar a trobar doncs, això, resistències de persones que han estat malaltes, però que els hi costa explicar-nos quins actes han estat o amb quin compartit temps. I a més, i a vegades pot interpretar també aquesta trucada moltes vegades que una persona rep que ha estat malalta i se li pregunta per les persones amb les que ha estat en contacte com una mica inquisitorial, diguéssim, o una mica interrogativa, però és que és d'extremada importància, i això la col·laboració del ciutadà i de la ciutadania és fonamental, és d'extremada importància que puguem evitar que la gent es posi malalta. O sigui, diguéssim, quan una persona arriba al sistema sanitari o ingressa a l'hospital o a la UCI, que és el que més ens crida l'atenció, és un fracàs del sistema de prevenció. O sigui, nosaltres el que ens estem esforçant ara molt és que la gent no s'arribi a posar malalta. I aquesta és la nostra funció. O sigui, on salvarem més vides o on ens posem dramàtics, o en la situació en què té més transcendència en una epidèmia, és intentar aconseguir que la gent no es posi malalta. Quan es posen malalts, ja no dic, quan arriben a l'hospital o arriben a la UCI, és que el sistema, bueno, a veure, no està tot l'òptim que hauria d'estar. no sé si m'explico, no? Sí. Llavors, els nostres esforços principals han de ser en mantenir, en tallar les cadenes de transmissió.
Perquè la gent creu que realment està conscienciada de si un dia té un punt de febre, de no moure's de casa i d'avisar al centre sanitari. És a dir, fa un any, si jo un dia tenia febre, estava o febrícula, tenia un gelocatil, no?, un paracetamol, sí, 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 i tiraves endavant.
Sí.
Ara aquesta responsabilitat ciutadana s'ha de tenir per justament evitar la propagació, no?, si és en el cas que hi hagi un positiu de Covid.
Sí, i és que és molt important que ara no ens oblidem d'això, i especialment en aquest moment en què les notícies de l'existència de les vacunes van tenir la sensació de que tenim una sortida d'aquí molt poc temps, no? Jo crec que, i ens dona una falsa sensació de seguretat, no?, de dir, ui, això ja s'està acabant. El tenir la vacuna no vol dir, no és el mateix que estar vacunat, eh? O sigui, que existeixin vacunes que puguin fer servir, està molt bé, però fins que la gent no estigui vacunada, que sembla una perogrullada, però fins que la gent no estigui vacunada no hi haurà aquest efecte. Llavors, fins que la gent, hi hagi un gruix de gent prou vacunada, queden molts mesos encara, i molts mesos que poden ser complexes, no? Llavors, jo crec que ens hem d'esforçar en donar-nos compte que encara, i ara més que mai, que veiem la llum al final del túnel, ens hem d'esforçar aquests mesos en ser més disciplinats i més generosos que mai. Ja no és qüestió de ser que hi hagi una disciplina social, sinó que hem de ser generosos amb els altres. Perquè una malaltia que a la majoria de persones no és una malaltia greu, amb un percentatge que no és baix, que hem de pensar que és al voltant del 15, del 20, del 15%, significa repercussions greus, significa ingrés. I en un percentatge del 5% requereix ingrés a la UCI. I això no és una tonteria, això són números grans, eh? Llavors, aquesta responsabilitat per part de tots, del sistema sanitari, dels ciutadans, de no oblidar-nos que això no ha acabat i que encara que veiem la llum al final del túnel, hem d'esforçar-nos i hem de ser generosos en col·laborar. Ja sé que estem tots molt cansats, que estem tots, que la situació social i econòmica està estressada fins a punts molt al límit, però jo crec que perquè sortim bé hem d'acabar bé. No hem de relaxar-nos en aquest aspecte. Hem de ser generosos, hem de saber que si ens trobem malament, anar-nos a fer aquesta PCR, anar-nos a fer aquesta prova ràpida, que ens permeti saber si estem malalts o no, complir la quarantena, complir l'aïllament, quedar-nos a casa per evitar que altres persones es puguin contagiar. I després també una cosa molt important que ens trobem al dia a dia, que hi ha gent que amb tota la seva bona fe ens dona tots els seus contactes, però a vegades ens fa vergonya, a vegades ens fa cosa explicar-ho, ens sentim com culpables, ens podem sentir culpables o mala consciència per haver fet un acte o per haver quedat o no sé què, i les conseqüències que això té. No, jo, en aquest sentit, vull dir, mantinguem aquesta confiança en el sistema sanitari, totes les dades que es trameten són confidencials, però necessitem saber on la gent, moltes vegades, quan hi ha un cas, on ha estat, amb quines persones ha estat, precisament per poder-les avisar, per poder tenir cures d'elles, per poder evitar que hi hagi altres persones que es posin malaltes i totes les conseqüències que això té, no? I jo crec que recordar això és molt important. I que ara, amb aquestes idees de la vacunació i de que la vacunació sembla que serà demà passat, jo, la veritat, tinc respecte, i el nostre equip que treballem amb això tenim molt respecte a aquesta situació, perquè això podria caure en una certa complaença, una certa relaxació de les mesures de distanciament i d'higièniques per evitar la transmissió. I crec que és molt important que aguantem el tipus ara. Que aguantem, perquè segurament l'any que ve ja serà totalment diferent, però ara tenim uns mesos que són claus. Si volem evitar que pugui haver-hi una altra tercera onada, eh?
Ha quedat molt clar aquest missatge, que esperem que la ciutadania s'ho tatuï al cervell, el del no relaxament. Doctor Tomàs Pérez Porcuna, moltes gràcies per haver-nos atès a Cugat Mèdia i esperem també amb candeletes una mica les conclusions d'aquesta prova pilot.
Molt bé, doncs molt amable, encantat, a disposició per el que pugui necessitar. Bon dia.